Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna, a COPE Catalunya i Andorra, en aquest dimarts 25 de gener. Com sempre, farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia, però abans rebi les salutacions a qui us parla, la Montse Rodríguez amb el José Luis Gil als esports, la Yolanda Bernal, serveis informatius, en Jordi Tuñón i l'Héctor García a les vies de so. Avui començarem parlant amb pediatres i saber què està passant amb la incidència alta de Covid entre els nens. S'està fent un esforç per al diagnòstic molt alt i a la meitat dels casos diuen que són asimptomàtics. El doctor Quique Bassat, pediatre investigador d'ICREA, l'Institut de Salut Global de Barcelona, li farem aquestes i d'altres preguntes. També parlarem de la cara oculta de la compravenda de pisos ocupats, extorsions i xantatges per alliberar-los. El Col·legi d'Administradors de Finques apunta que entre el 60 i el 70% dels pisos ocupats il·legalment són d'entitats financeres que tenen els habitatges desatesos. Avui, Josep Maria Aguilar, assessor jurídic del Col·legi d'Administradors de Finques, ens parla de la història. I què li passa a l'Associació de Famílies de Nens a les Escoles? Doncs que volen mantenir el protocol actual de quarantenes escolars. Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya aposten per mantenir els protocols actuals amb l'objectiu de garantir al màxim la presencialitat dels alumnes al centre. En parlem amb la Belén Tascón, que és la presidenta d'aquesta Associació Federada de Famílies d'Alumnes de Catalunya. I com sempre, abans d'entrar en matèria, el que fem en aquest programa és mirar cap al cel per saber quin temps ens espera en les properes hores. La veritat és que Barcelona fa bastant de fred, però no sé si la cosa anirà canviant a la resta també de Catalunya. El Moisès Camunyes, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, en té tota la informació. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimecres esperem a Catalunya una jornada de cels poc ennuvolats o clars amb intervals de núvols baixos als dos extrems del litoral durant el matí i amb alguns bancs de boira matinals a zones de l'interior, preferentment a la depressió central, on podrien ser llevradores. Si parlem de les temperatures, les mínimes no canviaran molt, amb gelades generalitzades a l'interior i que podrien arribar febles a punts del nord del litoral, amb uns valors a les capitals de província de 4 sota 0 a Lleida i a Girona, de 4 graus positius a Tarragona i de 6 a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes pujaran a zones de la meitat oriental i no canviaran gaire la resta, amb màximes de 18 graus a Girona, de 16 a Barcelona, de 15 a Tarragona i de 10 a Lleida. Per últim, el vent serà fluix i de direcció variable i predominarà la component oest i tindrem intervals moderats de vent del nord-oest al sud de Tarragona i de vent del nord al final del dia a l'Empordà. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. I ara sí, contactem amb el Servei Català del Trànsit per saber com es circula per les principals vies. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments tenim encara algunes afectacions a comentar, especialment a l'autopista AP7, on tenim d'una banda un accident al Vendrell que deixa un carril tallat en aquest punt en sentit Tarragona. Hi ha uns 3 quilòmetres d'aturades en direcció al sud. Més avall, en aquest cas a Cambrils, i a causa d'unes obres, també en aquesta autopista T7, hi ha un carril tallat i aquí uns 3-4 quilòmetres d'aturades en aquesta direcció també, en sentit sud. Pel que fa a la resta de vies, destacar també la B23, on a causa d'un accident a l'altura del Papiol, just abans d'enllaçar amb l'autopista AP7, en sentit Martorell, hi ha aquest accident, hi ha un carril tallat i uns 4 quilòmetres que arriben ja a la zona de Molins de Rei. A tot això, el trànsit també és intens en alguns altres punts, d'altra banda habituals aquesta hora de la tarda, com la C58, com les dues rondes o com la C60. És tot. Bona tarda.
Gràcies, Eduard. Bona tarda. A les 7 de la tarda i 4 minuts, la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. És el moment de la informació i aquesta informació la tenen els companys dels serveis informatius d'aquesta casa. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Yolanda, divendres s'acaben la majoria de restriccions a Catalunya. Ja no hi haurà limitació d'aforaments i les trobades ja no hauran de ser de 10 persones.
I el que es manté almenys una setmana més és el passaport Covid, que continuarà sent imprescindible per accedir a espais interiors, i el tancament de l'oci nocturn. El sector ho troba del tot injustificat perquè s'ha demostrat que els contagis s'han disparat igualment, tot i estar tancats, i tornen a denunciar que ja no poden assumir més pèrdues. El Xavi Bosch, empresari de l'oci nocturn ha demanat l'últim ajut aprovat pel govern. Li corresponen uns 15.000 euros, però ens ha explicat que no té ni per començar.
15.000 euros d'afrontar el tema de pagar la llum, pagar els lloguers, bueno, els impostos, és que és impossible poder suportar dos mesos, tres, aquests costos. I el que més ràbia fa el nostre sector, nosaltres aquí a Catalunya, el oci nocturn se'ns ensenya netjat i s'ha vist que no ha servit per a res.
També el José Antonio Hidalgo, que té una empresa familiar, ens ha explicat que ha sobreviscut gràcies als estalvis perquè diu que ajudes no ha rebut.
És que jo no sé quines ajudes, jo no he rebut cap. Si hem estat tancats quasi dos anys, 24 mesos, sumant-ho tot, jo encara espero rebre alguna ajuda, jo no he rebut cap. Això és una petita empresa familiar que tirem endavant amb molta il·lusió i que la il·lusió, doncs, cada vegada, clar, s'està perdent.
La FECASARM, per exemple, demana una ampliació de la línia d'ajudes per pal·liar les pèrdues a l'oci nocturn, però també a la restauració, i que sumen més de 35.000 milions d'euros.
Pere Aragonès es reunirà divendres amb el president de l'Aragó, Javier Lamdán, amb la polèmica oberta sobre els Jocs Olímpics d'hivern 2030.
Sí, i el govern parteix de la base de que només Catalunya pot liderar aquest projecte i descarta una candidatura conjunta. L'Aragó adverteix que si no van de la mà no hi haurà jocs als Pirineus i el govern contesta que, com a molt, estan oberts a col·laboracions. Patrícia Plaja és la portaveu del govern.
La nostra candidatura està oberta a col·laboracions amb altres territoris que puguin desenvolupar aquelles disciplines que no es puguin fer aquí a casa nostra, a Catalunya. Però ara, per ara, estem a la fase de la consulta i després ja veurem amb qui arribem en aquestes col·laboracions. I creiem que Catalunya és qui ha d'impulsar aquesta candidatura i estem oberts a col·laboracions.
Demà el president del Comitè Olímpic Espanyol es reunirà amb la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, per intentar tancar aquesta polèmica. Alejandro Blanco ha deixat molt clar en les últimes hores que la candidatura d'aquests Jocs d'hivern serà d'Aragó, de Catalunya i del govern d'Espanya i que ningú predominarà per sobre dels altres.
Un pare ha portat al Parlament Europeu la negativa del govern a complir la sentència del 25% de castellà a les aules.
El Jordi, amb el suport de Ciutadans, ha demanat empara a la Comissió Europea perquè reconegui el dret que tenen els seus fills a rebre l'educació en castellà. Ho ha demanat dues vegades, però ni el govern català ni el govern central li han reconegut aquest dret, tot i la sentència ferma del Tribunal Suprem. El Jordi confia en que les institucions europees acabin amb la persecució que viuen moltes famílies.
No puede ser que cada padre que pide para su hijo un 25% mínimo de castellano en las aulas se vea inmerso en una persecución por todos los lados. Tenemos el ejemplo de Canet. Pues esto que le pasa a los padres de Canet, lo pasamos todos los padres que pedimos en Cataluña un 25% mínimo de castellano en las aulas.
El Jordi l'han acompanyat a Brussel·les diversos eurodiputats de Ciutadans que han recordat que tota democràcia es fonamenta en el respecte a l'estat de dret, en la llei i al compliment de les sentències. I això no és precisament el que està passant a Catalunya.
Entitats socials, juristes i partits polítics, tret de Vox, proposen una llei pionera per acabar amb el sensellarisme a Catalunya.
I se'n podrien beneficiar unes 18.000 persones sense llar en els propers 5 anys. Aquesta llei el que proposa és que aquestes persones tinguin en 2 anys un espai residencial digne. I això vol dir un espai que estigui obert 24 hores al dia i on puguin tenir vida privada. Entre els impulsors de la llei hi ha entitats com la comunitat de Sant Egidi. Jaume Castro, responsable d'aquesta comunitat, diu que fins ara no s'havien reconegut els drets d'aquest col·lectiu oblidat de la societat.
Com a ciutadans de ple dret que són, les persones sense llar tenen els mateixos drets que tothom. Però tot i la seva vulnerabilitat i diferència d'altres col·lectius fràgils, no gaudeixen d'una llei específica que es proposi corregir la seva situació precària.
Doncs aquesta nova llei també vol garantir l'empadronament d'aquestes persones a cada municipi i prestacions com un títol de transport, bugaderia, dutxa i serveis funeraris bàsics.
La Policia Nacional ha detingut un veí de l'Hospitalet acusat d'estafar més de 90.000 euros oferint falsos lloguers d'habitatges.
Aquest home anunciava els pisos a portar els immobiliaris amb ofertes molt cridaneres, a preus molt cridaners. Quan algú s'interessava i volia veure el pis, sempre posava alguna excusa, com explica la portaveu de la Policia Nacional a Catalunya, Trinidad Gómez.
Cuando algún interesado en la vivienda de alquiler se ponía en contacto con el presunto estafador, él alegaba encontrarse enfermo o tener algún problema familiar, por lo que le facilitaba vídeos y fotos de la vivienda a través de WhatsApp y así poder adelantar los trámites de la reserva del mismo.
El detingut sempre demanava una fiança o mensualitats per avançat i quan cobrava els diners desapareixia. Es calcula que hi ha un centenar de víctimes d'aquesta estafa.
I finalment, a Girona, també la Policia Nacional Yolanda ha detingut un home que feia extorsió a víctimes amb les que contactava per internet amb ofertes falses de feina.
Sí, primer aconseguia les seves dades i després les amenaçava en publicar vídeos i imatges de contingut sexual que deia que li havia facilitat un amic. A canvi, per no fer-ho, l'extorsionador demanava a les víctimes fotografies del mateix contingut sexual. És el que es coneix com a sextorsió, un tipus de xantatge que cada vegada és més habitual a través d'internet.
Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
Ja sabeu que teniu més informació a través de cope.es. Segon a segon, vas refrescant tota l'actualitat del dia, com la que refresquem ara en el tema esportiu. Senyor Gil, molt bona tarda.
Montse, companys, què tal? Molt bona tarda.
Bueno, aquesta setmana no hi ha lliga de futbol, però sí no. Que tenim una travessa. Podríem dir Ansu Fati 1, Serveis Mèdics del Barça 0?
Home, és una manera d'enfocar-ho. Després que, després d'unes hores de reflexió, valgui la redundància, doncs hem sapigut avui el desenllaç més immediat d'Ansu Fati per tractar-se aquesta lesió al tendó proximal del bíceps femoral de la cama esquerra. De moment, no quiròfan. Elena Condis, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda. I explicàvem ahir a la tarda i a la nit al partidazo Gil que Ansu Fati li té pànic al quiròfan, que l'ha deixat traumatitzat les tres operacions al genoll que ha patit en un any. Ha estat, recordem, 13 mesos a baixa, primer pel genoll i aquests tres cops al quiròfan i després per una lesió al bíceps femoral, que és de la que ha recaigut, i ell es va quedar bloquejat quan tots els metges li recomanaven tornar-se a operar i va demanar una mica més de temps. Però tenim clar que si hi havia l'opció tractament conservador, que és per la que ha optat, la preferia, perquè suposa no haver de tornar a operar-se i no perdre's tota la temporada, perquè seguint aquesta teràpia menys invasiva, en dos mesos podrà tornar a reaparèixer. Per tant, Ansu Fati ha pres la seva decisió. El club li van dir que el millor era operar-se, però també li van deixar clar que el més important és que ell estigués convençut del procés que volia seguir. I després de donar-li voltes des del divendres, a passar un cap de setmana molt dur, estava destrossat Ansu Fati, ahir ja veia clar que no es volia operar i avui el Barça ho ha comunicat oficialment.
Després de parlar amb el seu coixí, Ansu Fati ha decidit no passar pel quiròfan. Recordem la diferència entre cirurgia o no cirurgia. Una, el temps de recuperació, amb el tractament conservador és un temps més curt, però augmenta la possibilitat de recaiguda, cosa que amb la cirurgia, de moment, baixaria. Això per una banda. L'altre nom propi de Can Barça. S'apropen hores decisives en el Mercato i hem de saber com acaba aquest culebrot que protagonitza en primera persona Ousmane Dembélé, Elena.
De moment, si la Montse vol resultat, podríem dir que va guanyant Dembélé, el culebrot amb el Barça, que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Gil. Ahir, fonts properes al seu entorn, em deien que el seu representant estava al caure a Barcelona. Doncs bé, avui aterrava al migdia a l'aeroport del Prat, el que estaven els companys de l'esport, i en les properes hores, aquest vespre, s'han de reunir la gent de Dembélé i el Barça per abordar el seu futur. La situació, des del club, m'explicaven ahir que continuava enrocada, perquè Ousmane Dembélé insisteix en que ell vol seguir, en que ell vol ajudar a Xavi, en que ell vol jugar per l'equip. Per tant, no acabava d'entendre la decisió tècnica de l'entrenador que va de la mà amb el club descartant-lo en la Copa del Rei. Ja sabeu que a Vitoria no va viatjar per un mal de panxa. Uh-huh. En qualsevol cas, el club li segueix plantejant la mateixa disjuntiva. O et quedes renovant a la baixa, acceptant l'oferta que tens, o te'n vas. Te'n vas ara, abans que tanqui el mercat d'hivern. Per tant, d'aquí 6 dies ja no el voldrien al club. Dilluns es tanca el mercat. Veurem com avança aquest culebrot, perquè és molt important, perquè si renova Ousmane Dembélé hi ha més espai de marge salarial i, per tant, es podria fitxar a Morata, que ahir explicava el Juanma Castaño al partidazo de la COPE, que vol venir sí o sí Morata i que té esperances encara de poder jugar al Camp Nou al mes de febrer, és a dir, d'arribar a aquest mercat d'hivern, perquè si la Juve fitxa a Blaovic, li obriran les portes per sortir. Ara bé, el Barça, per fer aquesta operació, necessita massa salarial. I encara hi ha un altre nom propi, Tagliafico, a lateral esquerre, el seu agent em deia que els dos clubs estan parlant, que estan negociant i que ell estaria boig per venir al Barça al gener. A veure si es pot fer, també.
Doncs anem a veure, perquè aquest partit del Mercato s'acaba quan xiula l'àrbitre o quan toca el rellotge. Gràcies, Helena.
Adéu, bona tarda.
Que vagi bé.
En clau Barça, ràpidament, Montse, et recordo, dos apunts. Un, Vivir vale la pena. És el documental al voltant de la figura de Juan Carlos Unzué i la seva lluita contra la ELA que han confeccionat els companys de Vamos. Preciosa la foto d'Unzué, sí, amb Luis Enrique, amb Xavi i amb Guardiola. Mm. Pregunta blaugrana del dia. Ahir Xavi va començar el seu dia d'aniversari, felicitats, 42 tacos, sopant amb Leo Messi. Sí. Us agradaria que tornés Messi al Barça? Sí, 64,2%.
Normal. Sabem qui va pagar el sopar o...?
No, no sabem si van fer el joc de les targetes de crèdit o... Bueno, no sé, es suposa que el que fa l'aniversari és qui convida,
sí,
però vaja.
Jo crec que el millor va convidar al restaurant, però en fi. Escolti'm, del Barça a l'Espanyol.
A l'Espanyol.
Hi ha preocupació a l'Espanyol per RDT?
A Quique Iglesias sí, al club una mica menys. Quique Iglesias, bona tarda.
El sopar el va pagar Víctor Navarro. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Sí, hi ha preocupació pel que pugui passar per d'aquí a final de mes amb en Raúl de Tomàs. Arriben informacions de que si la Juventus, de que si l'Arsenal... En fi, el club no té constància de que hi hagi cap interès oficial per al futbolista. El futbolista val 70 milions, que és la seva clàusula actual. L'Espanyol no rebaixarà ni un euro de la seva clàusula, i l'entorn del futbolista sí que diu que pot passar qualsevol cosa, però que en l'ànim del futbolista tampoc està fer molt de merder i marxar ara. El jugador voldria arribar jugant a màxim nivell a l'Espanyol fins al Mundial de Qatar, tenint en compte que ara mateix és un dels habituals en les concentracions de Luis Enrique. En definitiva, que l'Espanyol ha tornat avui a la feina amb Raúl de Tomàs, un Raúl de Tomàs que serà baixa a Sant Mamés, i sense Aleix Vidal, que ha confirmat a través de les seves xarxes socials, Instagram, que és positiu per Covid, així que estarà uns dies a caseta tranquil al lateral.
Molt bé.
Que sàpigues, Montse, que el Quique Iglesias està molt content per un amic seu, que és, a més, jo crec que un dels pericos més universals que hi ha.
I que fa bandera de l'espanyolisme, sí senyor. Ander Skeleton, o el que és el mateix, Ander Mirambell, que participarà als seus quarts Jocs Olímpics a Pequín d'aquí a Rea una setmaneta, que serà a l'abanderat d'Espanya compartint amb una altra catalana il·lustre, la Caral Castellet, que fa allò de snow, half pipe i aquestes coses, sí, sí. Ho fa molt bé, a més. Així que estaran els abanderats d'Espanya als Jocs Olímpics d'hivern de Pequín d'aquí a 4 dies. Gil.
Sí, senyor, una molt bona... I, a més, merescut, per l'Ander Mirambell, veterà ja en aquests Jocs Olímpics d'hivern i coabanderat de l'equip espanyol. Tanquem, Rodríguez. Gràcies, Quique.
Gràcies.
Adéu.
Tanquem, Rodríguez.
No, no, digui'm.
Ah, no, que si tanquem, no? Bueno, que li recordo que Espanya s'ha classificat per semifinals de l'Europeu d'handbol. Ha guanyat amb empentes i rodolons a la selecció de Polònia, 28-27, però estarem en semis de l'Europeu d'handbol, que a les 8 de la tarda a l'Eurocup arrenca el Trento Morabanc Andorra i que el partit que havia de jugar el Baxi Manresa a la Champions FIBA davant del Treviso ha quedat suspès per positius Covid al conjunt italià.
Escolti'm, la pregunta de l'enquesta de l'Espanyol, quina és?
Ah, és veritat, sí senyora. Ah. Vendríeu Raúl de Tomàs si arribés una magnífica oferta? No el vendrien, resistirien, 52% de copenautos. Però hi ha un 48% que sí, toma el dinero y corre.
Bueno, ara li preguntaré a Javier de Haro que...
No, deixi.
Senyor Gil, gràcies.
Fins dijous, Rodríguez, o fins demà.
Que vagi bé, un petó ben gran. La informació esportiva amb José Luis Gil i d'aquí a re, a uns moments, a les 7 de la tarda i 18 minuts, en parlem de nens i l'alta incidència de Covid entre els infants. Amb el doctor Quique Bassat, pediatre i investigador.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Si buscas rejuvenecer de forma natural sin tener que estar haciendo mantenimiento cada pocos meses, ven a vernos. Tratamos el envejecimiento cutáneo facial de forma distinta. Combinamos diferentes técnicas en varias sesiones para que el resultado sea más duradero. Todo esto hará que al mirarte al espejo te veas mucho mejor sin cambiar tu expresión. Soy la doctora Torrejón. Llámanos.
Para más información, llama a la doctora Torrejón. 93 414 36 31.
Snow Hotels, para disfrutar de la nieve y el esquí en los Pirineos. Snow Hotels te ofrece en el Valle del Roncal Hotel Isaba, en el Valle de Tena Hotel Formigal, a pie de pistas, en el Valle de Benasque en Cerler, Hotel y Apartamentos Edelweiss, en Buitaull, Hotel y Apartamentos Vall de Boí, y en Valdarán, a pocos kilómetros de Baqueira Beret, Hotel y Apartamentos Montromies. Información y reservas en snowhotels.com.
¡Rebajas, rebajas en Hipoyogán! Parecía imposible, pero lo hemos conseguido. En rebajas, precios aún más bajos en Hipoyogán. Colchón matrimonio de viscoisoelástica modelo Tilos, 204 euros. Gran exposición y pague a 12 meses sin intereses. Y también en armarios, comedores, dormitorios, sofás, textil, menaje del hogar, muebles auxiliares, alfombras, lámparas...
Hipoyogán en Terrassa, Granollers, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, Girona y en hipoyogán.com.
A Catalunya volem fer una economia intel·ligent, digital i emprenedora, que permeti reduir el període mitjà de pagament a proveïdors i situar-lo dins el termini de 30 dies. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
COPE Catalunya i Andorra.
L'altre dia escoltava jo declaracions de la presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, la senyora Anna Gatell, que deia que hi ha molt poca Covid greu entre els nens perquè més de la meitat són asimptomàtics, com qualsevol altra infecció de les vies respiratòries. És un missatge tranquil·litzador, però els casos de Covid entre les criatures s'ha disparat amb la tornada a l'escola, com era de preveure i com confirmen les dades que val la pena analitzar amb més detall. Per parlar d'això, avui hem volgut trucar al doctor Quique Bassat, que és el pediatre investigador d'ICREA a l'Institut de Salut Global de Barcelona. Doctor Bassat, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Hem d'estar preocupats pels més petits? Hi ha gent que diu que als pediatres no els preocupa aquesta alta incidència de Covid entre els infants. Què en pensa?
No, home, els pediatres sempre ens preocupem de qualsevol malaltia infecciosa. El que passa és que la transcendència clínica d'aquests milers i milers de casos de Covid que estem veient segueixen molt petites, segueixen molt, molt minces, no? I per això, tot i que ens preocupa, sabem que no és un motiu per estar angoixat i que poden haver-hi moltes infeccions i tot i això tindran poca transcendència clínica. Uh-huh.
La canalla s'infecta més o en està més controlada es detecten més casos?
Les dues coses. S'infecta igual, jo diria, que els adults, però a més estem vigilant molt més de prop i per això detectem més casos. I la prova és que la taxa de positivitat entre els més petits és més baixa i això indica que s'estan buscant més, que fas més tests i només una proporció petita d'aquests tests són positius.
I per què més de la meitat són asimptomàtics? Es sap?
Pues això és una de les grans preguntes i hi ha diferents hipòtesis per explicar per què els nens quan s'infecten tenen una clínica o lleu o directament no tenen símptomes, no? Però no tenim una resposta definitiva, inclús 2 anys després. Algunes persones han parlat de que el receptor a les cèl·lules que es necessiten el virus necessita per entrar està menys expressat en els nens i per tant el virus li costaria més entrar a les cèl·lules i fer més mal, no? I això és una de les possibles explicacions. També es diu que ja podria haver-hi protecció creuada amb altres coronavirus causants d'infeccions molt més banals,
sí.
I que com els nens són una població que tenen molt, molt refredat i moltes infeccions respiratòries de vies altes a la infància, podrien desenvolupar una certa protecció davant d'aquest coronavirus específic, no? Però per ser clars, no tenim la resposta final i no sabem exactament per què és així.
Hi ha molts pares, doctor Bassat, que tenen por de portar els nens al col·le perquè diuen que després els nens arriben a casa i contagien els pares. Hi ha gent que encara no porta els nens al col·le. Això com ho veieu?
Bé, jo crec que ara no té cap sentit, no? És lògic que tothom tingui por de contagiar-se, però hem d'entendre que el risc de contagi normalment és més alt a casa que a les pròpies escoles, no? És cert que la variant Omicron ha canviat una mica el paradigma i que a les escoles han perdut una mica de la capa de protecció que tenien en variants prèvies, no? On si seguien molt escrupolosament els protocols era molt difícil que hi hagués transmissió a dins de les aules. Però tot i això, jo crec que no és un argument suficientment sòlid el no portar els nens a l'escola per evitar transmissió a dins de les cases. Hi ha altres maneres, i els nens tenen un dret fonamental a l'educació presencial, això no els hi podem treure.
Òbviament. Doctor, la vacunació dels infants d'entre 5 i 11 anys avança més a poc del que es preveia o la cosa va bé?
Avança més a poc, i jo crec que, o almenys comparat amb els adolescents, que era un grup que podia tenir problemes similars als que estan tenint els nens, la vacunació dels adolescents en 3 setmanes teníem un 70% dels adolescents vacunats. I en canvi, en els nens anem més a poc, portem des del 15 de desembre vacunant a nens del país i potser tenim una mica més del 50% dels nens que han rebut la primera dosi. És cert que hi ha problemes diferents, no? Per exemple, hi ha hagut moltíssimes infeccions en l'edat pediàtrica,
sí.
I això ha obligat a posposar la vacunació d'algun d'aquests nens, no? I tenim un contingent que no és menor de nens que sí que estan d'acord en vacunar-se, de famílies que sí que volen vacunar els seus fills, però que no poden perquè han d'esperar les 4 setmanes fins que hagi passat el temps des de la infecció. Uh-huh. Però igualment, i tot i considerar això, és cert que no estem anant al ritme que ens agradaria. I ara ja no hi ha motius de pes per posposar la decisió de vacunar els nens. Ara ja el nostre coneixement sobre la seguretat de les vacunes, que és el factor que més preocupava els pares, ja és tan gran i tan ample que necessitem vacunar els nens perquè sabem que els beneficiarà.
Sempre és important recordar, doctor, que la vacuna pediàtrica és segura i recomanable.
Absolutament. La vacuna és segura, sabem. Tenim dades, per exemple, de prop de 10 milions de nens d'Estats Units que s'han vacunat, on no s'han reportat grans efectes secundaris. Tenim dades del 50% de la població espanyola menor de 12 anys que s'ha vacunat, on les primeres dosis han sigut molt ben tolerades i no han causat efectes secundaris importants. I no només això, sabem que els nens que s'estan vacunant estan més protegits davant de la infecció. I sabem que amb Omicron la protecció que les vacunes confereixen és menor que per altres variants, però tot i això els nens estan molt més protegits i estan vacunats que si no ho estan.
Uh-huh. Amb el temps, aquesta vacuna, doctor, ha arribat per quedar-se ja, per sempre?
És una possibilitat. No sabem com evolucionarà la pandèmia i no sabem si els que ens interessarà protegir més són els vulnerables en el futur o tota la població, no? De moment, l'estratègia que estem seguint ara mateix, en aquesta fase tan aguda de la pandèmia dels primers 2 anys, és de la protecció universal, intentar protegir a tothom. Però en el futur poden canviar les coses, o potser anirem vacunant els nens que vagin naixent, a les cohorts de nens que vagin naixent, i només donant reforços a aquells que més les necessitin, uh-huh. Són els vulnerables.
Doctor Bassat, Quique Bassat, pediatra, investigador d'ICREA, a l'Institut de Salut Global de Barcelona, moltes gràcies, com sempre, i salut, que és el més important.
Gràcies a vosaltres, i salut.
Sí. Gràcies. Hasta que se me acaben las palabras, el libro de Pepe Domingo Castaño está agotado. Lo recibiremos en pocos días.
Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Todo lo recaudado se donará a Cáritas y a Sleme. Hasta que se me acaben las palabras, una historia apasionante llena de vida
y de radio.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas, se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas, hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Anuncis de pisos ocupats que apareixen en alguns portals immobiliaris han augmentat darrerament de forma considerable. La compra d'un pis ocupat, però, suposa, segons els experts, una despesa de temps i diners que no és rendible per un comprador particular. Aquestes operacions de compra-venda només beneficien els grans tenidors. Des del Col·legi d'Administradors de Finques apunten que el 60 i el 70% dels pisos ocupats il·legalment són d'entitats financeres que tenen els pisos desatesos. Consideren que els grans tenidors són els únics que disposen d'actius suficients com per poder comprar paquets de pisos ocupats o bé poder fer front als processos judicials o bé contractar serveis d'empreses que fan fora els ocupes de manera il·legal. En parlem amb Josep Maria Aguilar, que és assessor jurídic del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. Senyor Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Quan parlem d'ocupació, estem parlant d'un fet que és il·legal.
Totalment. És la persona que sense tenir cap títol i sense pagar cap tipus d'import, de retribució econòmica, ocupa un habitatge moltes vegades per la força, rebentant el pany o rebentant la porta, i les altres vegades pues, amb artilugis que són, no són d'agressivitat, però que en definitiva el que fan és un allargamiento de morada i vull dir, ocupa un habitatge sense el consentiment del propietari.
Escolti'm, per què és tan difícil fer fora uns ocupes?
Perquè les lleis són... No hi ha lleis, les que hi ha són lentes, la justícia encara és més lenta i em sap greu perquè no tinc res contra la judicatura, però també li dic que les forces públiques pues, no estan per la labor. Vull dir, és una... treure qualsevol tipus de llei que vagi contra l'ocupació és antipopular. I si ara, per exemple, pues, estem en possibles eleccions, pues, encara més impopular. Vull dir, ningú no s'atreveixen avui els polítics que governen la ciutat pues, de posar fre i de que quan hi hagi una ocupació hagin passat 24 o hagin passat 48 hores a demostrar que aquella persona que l'està ocupant l'ocupa sense l'autorització del propietari o sense el coneixement del propietari, que no paga res i que a sobre, a més, ha rebentat el pany i ha entrat dintre. A sobre, el que fa, vull dir, lògicament, com pot vostè imaginar-se, no es dona d'alta de les companyies de subministre, les companyies de subministre no s'atreveixen a tancar-los el subministre perquè no volen problemes, i aleshores, vull dir, ni hi ha ni l'aigua ni la llum, i en el suposat cas que tinguin gas, tampoc el paguen, i si no, si en el suposat cas que el propietari, per la causa que fos, s'ho hagués anat de baixa, el que fan aleshores, treuen il·legalment aquest subministrament, sobretot aigua i llum, de la llum de l'escala, i la comunitat té que suportar pues, aquest subministrament indegut.
Quins són els passos que s'ha de seguir si trobem un ocupa a casa?
Primer de tot, vull dir-li, l'important és que tingui, que pugui demostrar davant del jutge que vostè ha posat els mitjans suficients perquè no sigui la casa ocupada. Per tant, per això és bo pues, dir les portes tancades, les finestres tancades, sí. Si podem tenir un pany de seguretat i, sobretot, l'alarma. Per què? Perquè amb l'alarma es pot detectar que en 24 hores, abans de 24 hores, jo puc saber si aquell pis ha sigut ocupat. Vaig als Mossos d'Esquadra, faig la denúncia corresponent i inicialment, i permetin que aquest inicialment el posi entre cometes, el Mosso d'Esquadra tindria l'obligació de treure aquella persona al carrer. Ara bé, si tot això jo no puc acreditar que aquest pis ha sigut ocupat dintre de les 24 hores i els ocupes, que s'ho saben ja de meravella, porten un matalàs dintre, porten dos extris de cuina conforme ja han cuinat un dia i poden demostrar, o fer veure que aquella ocupació porta més de 48 hores, el Mosso d'Esquadra no en vol saber res, ho deriva a la justícia, si vostè va per la via penal, els jutges de lo penal ho arxiven tot, perquè consideren que no hi ha hagut, diguéssim, jo no m'he preocupat, jo he desatès la meva propietat, tinc que anar per la via civil, i llavors a la via civil, malauradament, tinc que buscar un advocat, un procurador, i això és diners i despeses.
Escolti'm, què passa quan el pis ocupat és d'una entitat financera? Aquí no coneixem el propietari, però sabem que és de...
No, però pensi que si vostè telefona una entitat financera, ara li parlo jo com a dintre de la meva vessant, no d'advocat, sinó d'administrador de finques. Jo, per exemple, malauradament, administro una comunitat de propietaris, aquesta comunitat de propietaris, el que al seu dia va ser titular, perd el pis perquè no pot pagar la hipoteca, el banc es queda amb el pis, i aleshores, al cap de 3, 4, 10, 15 dies, el pis és ocupat. Aleshores, tu vas al registre de la propietat i saps que aquell banc és propietat d'una entitat, no diré el banc. No diré, no, però tots són iguals, no n'hi ha cap de bo. Llavors, vostè telefona, la central, i diu, perdoni, tinc un pis al carrer tal. Ui, no tinc ni idea quina sucursal això ho tramita. Bueno, pots dir amb l'assessoria jurídica. No pots parlar amb l'assessoria jurídica dels bancs. És com, quasi, com si parlés vostè amb el president del govern.
Yeah.
Llavors, tens que començar a esbrinar i saber a quina sucursal correspon el pis que va ser el seu dia hipotecat. arribes a poder parlar amb el director o amb el gerent o amb la persona responsable del banc.
Sí.
No sap ni on és el pis, l'import de tres pisos on està el pis i no li parli vostè del pis. En definitiva, la comunitat aleshores té que començar un expedient judicial per, en nom de la comunitat, no en nom del propietari, que és fort, en nom de la comunitat, per molèsties indegudes i per cessació d'aquesta molèstia,
sí,
intentarà treure al carrer aquests propietaris, aquests ocupes, amb el que comporta, doncs això, doncs despeses, diners...
I temps.
Temps i incomoditat.
Quant de temps es pot trigar en fer fora?
Temps, calculi avui un judici per precari, li pot durar d'entre 8 i 12 mesos.
Entre 8 i 12 mesos, si és la comunitat,
sí,
la que denuncia aquesta,
sí, sí,
aquesta entitat...
I, per si dir... I si ho fa el propietari també, eh? Si ho fa el propietari també.
Ahà. Per què tenen... Jo em faig la pregunta que segurament es fa molta gent, senyor Aguilar, és per què tenen els pisos assetesos?
Bueno, és que miri, jo quan veig que surten lleis per la vulnerabilitat, surten lleis per intentar donar vivendes socials, surten lleis on en el propietari l'obliguen a reduir els lloguers per acollir-se dintre de les normatives o de les disposicions de la pandèmia i del Covid. Quan veig tot això, i que veig que sempre, diguéssim, la molèstia, el recàrrec, la reducció, la limitació de lloguers va a càrrec del propietari. I per què no ho fan contra els bancs? Perquè no els interessa, perquè és un poder important i no els interessa. Si la llei els obligués que si un banc, amb el termini d'X dies, no lloga o no ven, aquell pis automàticament l'Ajuntament, la Generalitat, la Corporació,
sí,
en pot fer ús i gaudi, això acabaria en seguida.
Escolti'm, hi ha una altra cosa que no entenc. Per què s'anuncien pisos ocupats amb portals immobiliaris, amb gent a dintre? Per què?
No... Bueno, perquè, esclar, perquè el pobre propietari, tinc que dir aquí en aquest cas, el pobre propietari no pot treure cap disponibilitat. Té que pagar l'IBI, té que pagar les despeses comunitàries, té que pagar els subministraments i no pot treure cap benefici. Solució, si aquell pis en val 300.000 euros, en val 250.000 euros, me'l venc per 100.000, em trec un problema de sobre i però tinc liquidesa.
Uf, hem de canviar tantes coses, senyor Vilà. Hem de canviar tantes coses, clar, que vostè ho veu això a diari, i la llàstima és que hi ha màfies que se n'aprofiten d'això, van venint claus, saben els pisos que estan buits, i etcètera de coses. Jo li agraeixo, senyor Vilà, que hagi estat amb nosaltres, assessor jurídic del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona. És un plaer parlar amb vostè, i tant de bo algun dia podem parlar de que això s'ha acabat.
Ja ho hem aconseguit, sí, senyora.
Doncs, senyor Aguilar, gràcies, bona feina.
A vostès, per tot.
Gràcies.
Fins ara.
Bueno, vamos a cambiar de tercio a las 7 de la tarde, 37 minutos, la linterna COPE Cataluña y Andorra. ¿Sabes que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp? Moderno, práctico y además muy fácil. ¿Ah? ¿Que con tu seguro no puedes? Pues vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y además te van a bajar el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando la linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
I d'aquí uns moments en parlem amb les associacions de famílies de nens a les escoles que volen mantenir el protocol actual de quarantenes escolars. En parlem amb Belén Tascón, que és la presidenta d'aquesta Associació Federada de Famílies d'Alumnes de Catalunya.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya aposten per mantenir els protocols actuals a les escoles amb l'objectiu de garantir al màxim la presencialitat dels alumnes als centres. Belén Tascón és la presidenta de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, que creu que són més justos i que garanteixen que totes les criatures poden gaudir de l'educació a les mateixes condicions. Doncs parlem amb Belén Tascón, la presidenta. Bona tarda.
Bona tarda.
Imagino, senyora Tascón, que els principals dubtes que els han fet arribar les famílies giren sobretot al voltant d'aquests canvis constants de protocols i de com, on i quan han de fer els testos antígens a les criatures, no?
Exacte. Sí, sí. Hi ha dos tipus de preguntes, unes que tenen que veure doncs, amb l'aplicació dels nous protocols i la diferència, no, que tenim entre la primària i la secundària, que això, doncs, com que venim d'un altre escenari, no? En la secundària també, que eren iguals, en primària i secundària, ara hi ha els canvis, no? Per una banda, i per una altra banda, doncs, què passa quan hi ha els positius a classe, on es fan els tards, el temps que triga moltes vegades en tenir disponible, diguéssim, com és la farmàcia de disponible que t'han fet la recepta, diguéssim, del tard, etcètera, no? O sigui que aquests serien dos tipus de preguntes que hi ha. I cada cop més el que està veient, no?, les famílies, és aquesta diferència entre la primària i la secundària, no? El fet que primària puguin anar a escola, tot i que amb tars negatiu, diguéssim, no?, si no estàs vacunat, i en canvi, doncs, a secundària, doncs, per continuar amb l'escola presencial, doncs, si no estàs vacunat, t'has de quedar a casa, no? I llavors és aquí on, diguéssim, es veu, i nosaltres ho vam ja dir des del primer dia, no?, doncs que està, bueno, doncs que atenta contra el principi de no discriminació que ha de regir, no?, l'educació.
El que és cert, senyora Tascón, és que tot això de la pandèmia ha provocat situacions molt injustes, no? Perquè la pandèmia, especialment l'època de confinament més estricta, ha estat, vostè ho va dir, adultocèntrica, ja que s'havien aplicat protocols molt severs a les escoles que a la societat, no? I vostè posava l'exemple de famílies que no podien entrar a l'escola, però que en canvi es podien anar al cinema o era al Barça o a l'Espanyol.
Exacte, sí, sí. Exacte, sí, sí. És en aquest punt, no?, de que hem de veure, no?, com s'han aplicat. És a dir, recordem-nos, clar, ara portem 2 anys al començament de tot, es veia, doncs, que els infants i els adolescents eren com un vector de contagi, no? És a dir, doncs, els havíem de salvar de tots, no?, perquè contagiaven molt, no? Ara s'ha vist que no és així, no?, entre altres coses, perquè la seva càrrega, al final acaben tenint més càrrega viral que els altres, vull dir que no ha estat tan així com s'ha posat, no? Per altra banda, ells han patit la malaltia normalment sempre de forma lleus o simptomàtics, no? I tot i així la fem vacunar, no?, quan normalment la vacuna ve associada, no?, doncs amb una... és una prevenció d'alguna cosa, no?, sí. T'ha de prevenir. I ho fan per la resta, no? Ho fan per la resta d'altres persones que poden tenir més risc per l'edat o per temes de salut, etcètera, no?, que tenen risc, no?, de desenvolupar la malaltia de forma greu, i per això estem vacunant també els infants i els adolescents, no? Mm-hmm. No tant per ells, sinó sí, per la societat en conjunt, no?
Així és.
Llavors, d'aquesta manera som veient que estan fent molt, que han fet molts sacrificis al llarg d'aquests 2 anys, que la pandèmia també els ha portat amb ells molts temes de salut mental, no? Clar, imaginem, no?, l'època de l'adolescència, no?, doncs, aquest confinament, no?, doncs aquesta por a les relacions socials, no?, que una mica s'està, doncs, d'alguna manera és contra natura, no?, perquè en l'adolescència, doncs, tothom el que volem és sortir, no?, estar amb d'altra gent, etcètera, no?
Uh-huh. Vostè també vol fer una crida a la calma i a confiar el que diuen els experts sobre què es tracta d'una variant amb menys riscos per la salut i que les UCIs no estan saturades.
Sí, exacte. Sí, ens preocupa, és a dir, ara estem davant d'una situació en la qual hi ha molts contagis socialment, i des de l'OMS ho van dir, no?, el 50% de la població europea es contagiria amb aquesta variant. Bueno, doncs no passa res. És a dir, recordem que inicialment ens van confinar, sobretot, bàsicament, per no col·lapsar el sistema sanitari. Mm. Ara, en aquest moment, les UCIs no estan col·lapsades. Estem en una situació totalment diferent. Hi ha el 85% de la població catalana que es pot vacunar, està vacunada. Estem en situacions molt diferents al com estaven al començament, de manera que doncs, nosaltres sí que demanem aquesta crida a la calma i a la serenor, perquè la pandèmia té una cara A, no?, que pot ser, doncs, aquesta que veiem, els contagis, etcètera, però la cara B, que potser doncs, no la mirem tant, no?, però que ens porta molta més vulnerabilitat, que ens porta moltes més discriminacions, que ens porta molta més problemes de salut mental i emocional en els infants i els adolescents, aquesta és molt important. I llavors doncs, nosaltres per això fem aquesta crida, fent la crida de no mirem només el Covid, no? Hi ha altres moltes coses que al final doncs, poden tenir molt més impacte en la salut dels infants i els adolescents.
Escolti'm, si ara mateix estigués escoltant, no sé, el conseller de Salut, el senyor Argimon, què li demanaria vostè com a presidenta de l'Associació Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya?
Doncs la primera cosa així doncs, és fer un protocol que eviti aquestes discriminacions, és a dir, aquesta diferenciació entre alumnes vacunats i no vacunats, quan la decisió de vacunar-se o no vacunar-se no la prenen els alumnes, sinó que la prenen les seves famílies, però les conseqüències sí que la reben, ens posa aquí una mica entre la defunció el que és el dret a l'educació. El dret a l'educació, com hem dit, s'ha de passar sota el principi de discriminació. De fet, de tenir un alumne que té educació presencial i no presencial està discriminat. Això crec que és bastant vital, no? Doncs resoldre el tema que ara ho veiem clarament en la diferència de protocol aplicat als majors de 12 anys i als menors de 12 anys, no? I aquí és una mica el tema, no? I després, doncs, bueno, doncs aquesta no sé, realment nosaltres pensem que mica en mica hem d'intentar normalitzar-lo tot, no? Però ara, en aquests moments, la demanda és reduir les discriminacions.
Doncs amb les seves paraules ens quedem. Senyora Tascón, presidenta, com diguem, de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, moltes gràcies i tant de bo aquest mal son que estem vivint des de fa 2 anys acabi ja d'una vegada i tot torni a la normalitat. Gràcies, senyora Tascón.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Doncs, òbviament, els pares preocupats no pot ser d'una altra manera. Escolteu, d'aquí un moment tindrem a la doctora Torrejón. Ja sabeu que sempre ens dona bons consells i avui li preguntaré sobre el boicot que ens fem cada X temps amb el tema de voler aprimar-nos o no. Allò de dir, bueno, l'excusa de no és que ara llega mi cumpleaños, no és que ara hi ha una celebració, és que ara no puedo. Els boicots que ens fem per la nostra salut. Pararem d'aprimar-nos, però ho farem d'aquí un moment amb la doctora Carmen Torrejón.
¿En un futuro tendré pensión?
¿Va a seguir subiendo el precio de la cesta de la compra?
¿Qué va a pasar con el mercado de la vivienda?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
¿Por qué la cesta de la compra no para de subir?
Pues mira, básicamente por 3 factores, Carlos, la subida del precio de la energía,
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El bono joven de ayuda al alquiler, ¿va a servir para lo que se pretende, que es bajar el precio?
Este tipo de ayudas, efectivamente, son un colchón, pero que encarecen el precio de los pisos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en Cope y en La Linterna.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje y atención y defensa jurídica. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.es.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tu familia tiene mucho que contar? ¿Mucho que enseñar? ¿O mucho que ofrecer?
Contaron que a Rocío la veían diferente.
No perder cada oportunidad de decir te quiero, te quiero.
En 13 queremos que seáis los protagonistas de los nuevos capítulos de Mi Gran Familia. Llámanos al teléfono 689-95-1013 o escríbenos a migranfamilia@13tv.es. ¡Os esperamos!
Mi Gran Familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Pues sí, es el momento de hablar con la doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética Starbene. Y sí, la misma doctora Torrejón es la que lidera personalmente cada caso y supervisa la evolución de todos los pacientes que acuden al Centro de Medicina Estética Starbene en Barcelona. Lo digo, Carmen, porque doctora Torrejón, porque mucha gente me lo pregunta, pero ¿me va a atender la misma doctora? Digo, pues la por misma. Supuesto que sí, la misma.
La misma. Y además, esto lo ven claramente, y me pasa con muchos pacientes que nos conocen a través de COPE, sí. Que entonces cuando salgo a la salita de espera a recibirlo, me dicen, ¿es usted? Porque claro, reconocen la voz, ¿no?
Claro.
Entonces, en otro caso, yo no sé si sería dudoso, pero en el mío está clarísimo que soy yo en persona.
Eso, ¿sabes? Les da confianza, ¿verdad, doctora?
Hombre, yo creo que sí. El hecho de que la persona que tú escuchas en la radio es la misma persona que te recibe y te va a hacer la visita informativa y es la misma persona que vas a ver a lo largo del tratamiento, yo creo que sí. A mí, personalmente, me daría confianza y creo que a los pacientes también se la da.
Bueno, pues vamos a dar un teléfono de confianza y una dirección. La calle es Muntaner 252, principal segunda, y el teléfono el 93-414-3631. Es el teléfono del Centro Médico y de Estética de la doctora Torrejón. Doctora, vamos a hablar hoy del autoboicot, porque sé que nos autoboicoteamos. Sí. Con el tema de empezar a perder peso, bueno, ¿por qué nos autoboicoteamos?
Pues mira, el boicot puede venir tanto para tomar la decisión de empezar el tratamiento como una vez que lo hemos empezado, hacer frenar los resultados, ¿no? El boicot que nos hacemos los seres humanos responden a lo que se conoce como la profecía autocumplida. Es decir, si yo hago una afirmación o doy una conclusión en relación a algo, si yo no la cumplo, evidentemente nadie la va a cumplir, entonces yo me veo como en cierta medida obligada a cumplirlo. Y pongo el ejemplo, si yo cuando voy a empezar o tengo que perder peso, ¿no? Digo, jolín, es verdad, tendré que perder 20 kilos, pero es que no me va a salir bien porque ya lo he hecho varias veces, es decir, ya empiezo a darme pensamientos negativos, sí. ¿Vale? En relación a esa idea, entonces yo lo que sé es que probablemente eso que me estoy diciendo se va a cumplir y entonces ya de antemano me digo si se va a cumplir, ¿para qué voy a empezar el tratamiento? Es decir, me genero yo misma un boicot y esto hace que o bien no empiece el tratamiento o que si lo he empezado, como decía antes, empiezo a decir, bueno, pero es que yo, sí, los 10 primeros kilos los pierdo muy fácilmente, pero luego yo ya, a partir de los 10 kilos, ya sí. No pierdo ninguno más, ¿no? Claro. Esto me lo dicen muchas pacientes. Y para eso digo, ¿tú piensas que en tu cuerpo hay un reloj que dice, ha perdido los 10 kilos, ahora lo ponemos en paro y sí. Ya no pierdes ninguno más? Ah. Digo, entonces, en África no existiría el raquitismo, exacto. Ni las anoréxicas, las pobres llegarían a tener la piel pegada al hueso. Es decir, que son comportamientos, son ideas negativas que nosotros nos ponemos en nuestra cabeza y que nos vemos en cierta medida obligados a cumplir, ¿no? Entonces, estos boicots, existe manera de salvarlos, de solucionarlos, porque piensa que cuando nos hacemos estos boicots puede responder a dos razones fundamentales, o bien a miedo o bien a justificación.
Sí.
El miedo es porque se basa en un histórico, es decir, el miedo significa que yo otras veces he hecho dieta y no he llegado al objetivo, otras veces he hecho dieta y he tenido que tirar la toalla, otras veces he hecho dieta y he perdido pero lo he recuperado fácilmente. Otras veces he hecho dieta, pero me ha costado muchísimo trabajo. Es decir, me baso en experiencias anteriores y entonces como esas experiencias anteriores no han sido positivas, eso me genera un miedo y me frena a la hora de empezar.
Claro.
Entonces, digamos que esto está en cierta medida justificado, es entendible porque tengo un histórico que me está diciendo que tengo muchas posibilidades de no conseguirlo. Y lo otro es la justificación, es decir, estoy utilizando razonamientos, ideas negativas, pensamientos que no tienen ninguna base razonable, que no tienen ninguna base en ningún histórico, pero que yo me los hago, ¿por qué? Porque de esta manera claro. Evito salir de mi zona cómoda,
claro,
¿de acuerdo?
Claro.
No tengo que luchar, no me tengo que hacer otros planteamientos.
Claro.
Cualquiera de los dos, ya sea por miedo o ya sea por justificación, la única manera que tenemos de ayudar al paciente es, primero, que el paciente quiera efectivamente conseguir el objetivo,
básico,
quiera,
¿eh? Claro.
Básicamente, porque si no llegamos a ningún sitio, y luego demostrarle con explicaciones, con hechos sobre todo, que aquello por lo que él tenía miedo fue en aquella ocasión, pero que ahora es diferente. Entonces, de esta manera, el paciente va saltando obstáculos, va dándose cuenta que lo que está haciendo ahora, bueno, pues no es exactamente igual que lo que hizo en otras ocasiones, y de esta manera le lleva al objetivo final. Esto es lo que nosotros hacemos, por eso para yo siempre lo digo, y tú me lo has oído muchas veces, Montse, que sí. Es muy importante identificar las causas, claro. Saber dónde está el problema del paciente para ayudarle, acompañarle en ese viaje para que llegue al objetivo final.
Doctora Torrejón, si alguien tiene dudas, tenemos el podcast de la doctora Torrejón, correcto, que habla de este autoboicot.
Correcto, ha salido esta semana, ahora lo hemos hecho entre tú y yo un resumen cortito, ¿no?, de lo que es el proceso de autoboicoteo, pero en el podcast me parece que aproximadamente durante 40 minutos estamos hablando de esta situación, estamos utilizando muchísimos ejemplos para que la gente escuchándolo pueda sentirse identificado, pueda entender lo que le pasa y entienda que también hay una solución.
Pues vamos a invitar a los oyentes que escuchen este podcast de la doctora Torrejón, el autoboicot, ¿qué me impide empezar a perder peso? Importante, el teléfono 93-414-3631, es el teléfono del Centro Médico Estético Starbene, primera visita informativa totalmente gratuita. Y doctora Torrejón, le voy a pedir una cosa, ¿podemos hablar la semana próxima del chocolate?
Pues sí, y además con una afirmación, que el chocolate no engorda, imagínate.
¿Qué me dices?
¿Qué te cuento?
¿Que no engorda?
¿No engorda?
Bueno,
no.
Tenemos una cita la semana que viene, doctora.
Exacto, lo hablamos la semana que viene.
Le llamo, ¿vale? Muchas gracias. Doctora
Un
Torrejón,
abrazo.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
93-414-3631. I fins aquí ha arribat avui la linterna COPE Catalunya i Andorra. Ja sabeu que si voleu recuperar qualsevol de les entrevistes que hem fet en aquest programa a través de cope.es/Barcelona i la linterna COPE Catalunya, allà trobareu absolutament tot el que fem al programa al llarg de la setmana. Com també a la web podeu tafanejar i mirar absolutament tot. Les notícies, la resta de programes i un munt d'històries que us esperen a través de cope.es. Nosaltres marxem, però abans deixem que et digui que finalment la notícia d'última hora és que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha donat finalment negatiu de coronavirus i retomarà la seva agenda presencial pel que podrà participar demà, dimecres, a la sessió de control al president del ple del Parlament de Catalunya. Amb aquesta bona notícia d'un negatiu de Covid, nosaltres marxem. Rep les salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, i demà, que serà ja dimecres, 26 de gener, tornarem amb més històries i més actualitat del dia. Ara, com sempre, et demano que et quedis amb nosaltres per escoltar Ángel Expósito y la seva linterna, que se enciende a partir de ahora para todos vosotros. Que vagi molt bé, fins demà. Bona tarda, nit, adeu-siau.
Cataluña y Andorra.
¿Necesitas moverte a tu aire? ¿Necesitas Tecnoscooter? Especialistas en ayudas técnicas para la movilidad reducida. Amplia gama de productos de alta calidad, nuevos, de segunda mano y en alquiler. Servicio de asistencia 24 horas. Mantenimiento y reparación. Vehículos de sustitución. Entrega y recogida a domicilio. Te asesoramos para que encuentres el vehículo adaptado a tus necesidades. Entra en tecnoscooter.net o llámanos.